Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 63a edició, tot just ja la 17a d'aquesta tercera temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. Com deia, programa 63, on com cada setmana repassarem el bo i millor que ens hagin deixat aquest passat cap de setmana. En concret, en aquesta edició parlem del primer cap de setmana de febrer, de l'1 i 2 de febrer del 2025, doncs com deia, el millor que ens hagin deixat esportivament parlant els equips de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem una setmana més a nivell amateur tant dels equips de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'esquerra de l'Eixample. Com sempre, parlarem dels que no tenen futbol amateur però sí futbol base, es dediquen plenament a ell, com són la Unió Barcelonista Catalònia i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir, canviarem la gespa pel parquet, anirem cap al poliesportiu per parlar tant de futsal una setmana més, de la mà tant del Club Futbol Sala Eixample com de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem el programa una setmana més parlant de bàsquet de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ips. I abans d'anar a la matèria pròpiament esportiva, que avui portem un programa ben carregadet, permeteu-me que dediquéssim aquest programa 63, aquesta 63a edició de l'Eixample Esports, a dues persones en particular. D'una banda, el Joan Sigüenza, que és l'entrenador del sènior C femení del Club de Bàsquet Ipsi, que va patir un problema de salut i se n'està recuperant, aspirem que tot vagi bé. I d'altra banda, a la Naya Garay, la jugadora del sènior A femení del Club Futbol Sala Eixample, que malauradament vam saber aquesta setmana que després que li hagin fet unes proves es confirmés que s'ha trencat els lligaments creuats del genoll. Així que li enviem també a la Naya una forta abraçada, pronta recuperació per tots dos, que estem convençuts que cadascú en la seva tasca tornaran a les pistes el més aviat i millor possible. I també volem obrir amb una notícia de la qual ens en volem fer també partíceps, i és que si dediquem aquest programa als dos protagonistes que acabem d'esmentar, també el volem dedicar a tots aquells nens i nenes que juguen, que s'ho passen bé al pati de la seva escola, com un servidor i la majoria de vosaltres suposo també vau poder fer en el seu dia. I és que en els darrers mesos, malauradament, algunes escoles de la ciutat de Barcelona han tingut que cessar les seves activitats esportives lúdiques pel soroll que generaven, ja que s'han rebut algunes queixes veïnals. I és que, en definitiva, hem de protegir aquests patis, ja que jugar, parlar, riure i córrer no és fer soroll. Per tant, protegim els patis de les escoles, ja que són un dels principals espais de joc, d'educació física, d'extraescolars, de lleure, de tota mena d'activitats que són bàsiques, jo penso, amigues i amics, per a l'aprenentatge dels i les infants. Això seria tota una limitació tant de l'educació com l'esport com de la salut dels nostres i les nostres infants i joves. Penso particularment, personalment, que en un món cada cop més digitalitzat i en un món on cada cop les coses es fan de forma més telemàtica, ara més que mai és salut física i mental que els nostres joves puguen participar d'aquests patis. Per tant, protegim els patis. Us convido des d'aquí també a que entreu a protegimelspatis.cat per si us voleu unir a aquesta iniciativa i saber-ne una mica més. Fet aquest parèntesi amb el que també volíem estrenar aquesta edició 63 de l'Eixample Esports, ara sí que hem d'anar ja a la parcel·la pròpiament esportiva, eh? I és que aquest cap de setmana normalment acostumem a donar bagatges, titulars, no sabria ni quins titulars donar-vos perquè ha estat una jornada amb moltes coses bones, amb alguna de no tan positiva i amb també moltes sorpreses, però si volem donar alguns titulars així de primeres, un d'ells sens dubte podria ser que la matera de la penya barcelonista Anguera està en el seu millor moment de la temporada. No podem dir el mateix els blancs del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. El seu amatera està en el pitjor moment, anus horribilis de moment aquest 2025. Tot el contrari, l'amater B, que segueix disparat i ja suma 10 setmanes seguides sense conèixer la derrota i seguint sumant. Ha estat un bon cap de setmana també per als equips de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. S'ha proclamat campió d'hivern sense jugar, després recordarem i explicarem per què, el juvenil A del Club Futbol Don Bosco, i per últim, però no per això menys important, molts dels equips del club de bàsquet Tipsi estan seguint fent una temporada històrica, i un d'ells, l'amateur el sènior masculí, ho està fent, i de quina manera. Avui tornarem a tenir a un protagonista d'aquest sènior A masculí del club de bàsquet Tipsi i també a tres testimonis més. Per tant, tornem a tirar la casa per la finestra aquesta setmana amb quatre testimonis. Per tant, ja veieu que anem creixent i intentem millorar la qualitat també i totes les hores dedicades cada setmana. Doncs menys mal, que no s'havien fet titulars, ho hem improvisat tot aquí al moment, però ja veieu que hi ha molta informació per donar i ens queden uns, jo crec, 40 minuts de programa i no sé com ho encabirem. Però bé, comencem una setmana més per la segona catalana, concretament al grup 3, on en aquesta 17a jornada, amigues i amics, ho avançàvem ara al sumari, un dels noms propis, sens dubte, de l'esquerra, l'Eixample de Barcelona Esportiva, hem parlant des de que ha començat aquest 2025 i el tram final de l'any passat, està sent un dels que ho té més complicat, ja com que competeix a la segona catalana, però és aquest amateur A de la penya barcelonista Anguera, i és que estan d'enhorabona, especialment aquesta setmana, els de David Garrido, i ara explicarem per què. En primer lloc, doncs perquè en aquesta 17a jornada van guanyar a casa, a l'escola INEF, a un equip de la part alta, una victòria segurament inesperada, com també pot ser el resultat davant del CP Sarrià en aquest cas, però de l'amateur B. Això ja ho veurem després, però tornem a l'amateur A, resultat final, penya barcelonista Anguera 1, CP Sarrià 0. Ho dèiem abans, la setmana passada, que els de David Garrido tenien un partit complicat, ja que els parroquians, el CP Sarrià, arribava en aquest partit, si mal no recordem, entre el tercer o quart classificat, entre els quatre primers, segur, i amb una gran dinàmica també de resultats. Però la sorpresa ha estat aquesta victòria, com dèiem, de la matera de la penya barcelonista Anguera, que com veurem després i repassarem, sens dubte està en el millor moment de la temporada. Tres punts molt merescuts per als de David Garrido i molt lluitats, ja que, com bé han dit també en declaracions als seus mitjans oficials, se'n van cansar de buscar el gol, de tenir oportunitats, però es va marxar als vestuaris amb 0-0 al marcador d'un partit molt intens, amb molt de ritme, però només van haver-hi tres targetes grogues al llarg del partit, dues per als de l'Eixample, una per als parroquians. A la segona part seria on arribaria el gol dels de l'Eixample, per fi entraria una d'aquestes ocasions, seria just abans de l'hora de joc, al minut 57, Pol Rubió marcaria el gol dels groguets i faria que no es mogués més aquest resultat 2-0 favorable als de l'Eixample. Dèiem que és una gran setmana i un gran moment per aquest amateur de la penya barcelonista Anguera, perquè no va ser l'única victòria que van aconseguir en els darrers dies els de David Garrido. I és que, com ja vam explicar la setmana passada, tenien pendent d'acabar de recuperar, de finalitzar el partit que havien començat a disputar a la passada 15a jornada al camp del Pallejas. Doncs amb la represa, aquest passat 28 de gener, els de David Garrido van emportar els 3 punts davant d'un equip de la part mitjana alta de la taula fins fa unes jornades, com era aquest Club Futbol Pallejas, i el gol el va fer Perfetto. Per tant, aquest gol de Filippo Perfetto que va fer que aquesta setmana fos una setmana de 6 punts per als de l'Eixample, una penya barcelonista Anguera, que ara veurem com està la classificació, però com dèiem està en el millor moment de llarg de tota la temporada, i és que encara no sap el que és perdre aquest 2025, l'última derrota és del 14 de desembre del 24, i encadena 5 jornades seguides sense perdre, les quals 4 victòries i un empat, l'última victòria que està, com dèiem, a casa davant del CP Sarrià i sumada també a la del camp del Club Futbol Pallejà. A més, va pujant posicions, recordem-ho que la setmana passada encara se mantenia tercer per la cua en posicions de descens, doncs no només surt de les places de descens, que marca 13, quart per la cua, la unificació amb Bellvitge amb 18 punts, sinó que ara mateix els de l'Eixample són desens amb 23 punts, per tant fan un salt molt important a la classificació, de fet pugen fins a 4 posicions i estan a 5 punts de marge respecte del descens. Per tant, gran setmana i gran moment per aquest amateur de la penya barcelonista Anguera. Tot això en un grup 3 de la segona catalana que està força boig, ja que el club futbol terlenca barcelonista, dèiem fa unes setmanes que era el líder, que estava fent molt bons números, doncs és segon classificat i no ha guanyat en les 3 darreres jornades. De fet, ha encadenat 2 derrotes seguides, i això que només ha perdut 3 dels 17 partits que ha disputat. El líder, que sí que està intractable, de moment és el club esportiu APA Poble Sec amb 38 punts, 4 punts més que un club futbol terlenca barcelonista, que a part del mal moment que viuen, són qui justament reben la setmana que ve el nostre representant, reben aquest amatera de la penya barcelonista Anguera en forma. Per tant, tant de bo que els David Garrido puguin posar-hi mà aquí i emportar-se alguna cosa d'aquesta visita complicada al camp de la terlenca. Pel que fa a la resta de resultats d'aquest grup 3 de la segona catalana, d'aquesta 17a jornada, van ser els següents: Unió Deportiva Unificació Bellvitge 2, APA Poble Sec 3, Unió Deportiva Sector Montserratina 3, Penya Barcelonista Barquino 1, Agrupació Esportiva Prat B 4, Unió Esportiva Rubí B 2, Club Futbol Barceloneta 4, Unió Deportiva Gornal 1, Unió Deportiva Marianao Poblet 1, Terlenca Barcelonista 0, el que comentàvem. I dos resultats més: Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet 4, Club Deportiu Almeda 0, i Sant Vicenç dels Horts 2, Club Futbol Pallejà 1. Déu-n'hi-do, els de Pallejà, enviem una abraçada des d'aquí, un servidor va estar treballant allà durant una bona temporada, molt bona gent, però no estan passant ara un bon moment en aquest inici de 2025. Doncs així estan les coses a la segona catalana. Baixem una categoria, anem fins a la tercera catalana, al grup 10, on en aquesta 17a jornada s'enfrontaven també els filials del CP Sarrià i la penya barcelonista Anguera, però aquí també va haver-hi un gol de diferència, però en aquest cas favorable als parroquians. Resultat final: CP Sarrià B 2, penya barcelonista Anguera B 1. Derrota per la mínima d'un conjunt d'Ivan Parra que ho va lluitar al llarg i ample del partit, però que va veure que no es podria emportar res de la seva visita al camp de futbol municipal de la Liga. Tot això en un partit molt dur, on s'hi van veure fins a 12 targetes grogues. Sortosament no hi va haver-hi cap expulsió, però és que 8 d'aquestes 12 targetes van ser per als nostres representants, que veien com un partit que a priori potser haurien de guanyar, ja que el CP Sarrià era un dels equips, com deien la setmana passada, de la part baixa de la taula. Doncs no, tot el contrari va anar la situació d'aquest partit, que es marxaria 0-0 al descans i que a la segona part tindria ben aviat un nom propi, i és que al 46 i al 60 marcaria dos gols Pablo Jiménez Salinas. Per tant, s'erigia un dels jugadors més destacats del partit i feia que a l'hora de joc el CP Sarrià dominés per 2-0 al marcador. Sortosament, ben aviat, 6 minuts després, al 66, Marc Prat retallaria distàncies a favor dels de l'Eixample i posaria el 2-1, però els groguets no podrien mantenir aquesta reacció i acabarien caient, com dèiem, per 2-1 davant d'un rival a priori més assequible del que va acabar sent, ja que era el penúltim classificat fins ara amb 9 punts. Ara ja en té 12. I una dada curiosa que hem preparat abans amb la preparació del programa i ens hem adonat és que dels 12 punts que acumula el filial del Sarrià, 4, una tercera part, aquesta temporada, els ha guanyat davant d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera. Per tant, no se'ls hi dona bé aquest rival als d'Ivan Parra. Un conjunt, aquest amateur B dels groguets, que baixa, cau fins a la 7a posició amb 30 punts, molt lluny de les posicions de descens, que les té a 18 punts. Per tant, no cal patir, però una miqueta més lluny d'un possible playoff d'ascens, que ara ja tindria a 5 punts la tercera plaça que ocupa el Cerro Club Deportivo. Per la seva banda, com ara veurem, l'Inter Barcelona no va fallar i segueix líder amb 41 punts, 2 més que els 39 que té en segona posició la Salle Bonanova. Pel que fa al rival, i atenció a això que ja ho vam dir la setmana passada, de la penya Anguera B, la propera setmana a l'Escola INEF es disputarà Entenem que s'irà a l'escola INEF i no a l'escola industrial, això ja ho acabarem de mirar. Un derbi de l'Eixample el proper 8 de febrer a les 8 del vespre, si no canvia l'horari. Penya, barcelonista, Anguera B, Futbol Club, l'Esquerra, l'Eixample A. Derbi de l'Esquerra de l'Eixample servit la propera setmana, aquest proper cap de setmana. Per tant, a l'edició 64 de l'Eixample Esports tindreu el bo i millor i el més destacat que hagi passat en aquest derbi, que enfrontarà els groguets contra els blancs. Una materà dels blancs que seguim en aquest grup 10 de tercera catalana no aixequen el cap tampoc aquesta 17a jornada i estan en el pitjor moment, sens dubte, de la temporada. Són 4 derrotes consecutives, no saben el que és guanyar ni puntuar encara aquest 2025. De fet, l'última victòria va ser el 21 de desembre, 5-0 a casa davant l'Atlètic Poblenou. Des de llavors, 4 derrotes que són més que les 3 que s'havien acumulat al llarg de la resta de la temporada. Per tant, moment complicat els que atravessen els de Chechu Soldevila, que val a dir-ho, aquesta setmana tenien un compromís complicat, i la setmana que ve, com ja hem dit, tindran el derbi de l'Esquerra de l'Eixample davant de l'Amater B de la Penya Barcelonista Anguera. Aquesta setmana jugaven a casa a l'Escola Industrial davant del líder, que com hem dit abans no va fallar i ho va fer amb el següent resultat. Resultat final: Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample A 0, Inter Barcelona 2. Un Inter Barcelona, per cert, amigues i amics, dirigit per David Caranca de la Hoz. A moltes us sonarà Aitor Caranca, segon entrenador Mourinho del Madrid, mític central del club blanc, també jugador de molts altres clubs de primera divisió, si no m'equivoco, llarga trajectòria també a l'Atlètic Club. Doncs David Caranca és el germà d'Aitor Caranca i és també jugador de primera divisió. Va jugar amb equips com l'Atlètic Club de Bilbao, també amb el Múrcia primera, era davanter, a base de gols va ajudar a pujar a l'equip murcià, per exemple, de segona a primera divisió. Doncs bé, una dada curiosa per a que veiem el nivell d'aquest Inter Barcelona que es va presentar, com dèiem, a l'Esquerra de l'Eixample i no va cedir cap punt com a l'anada, que s'havia empatat a 2 i va guanyar 0-2 al camp de l'Escola Industrial. I això que els blancs havien aconseguit avançar al minut 5 amb un gol de Jesús Guillén, però el gol acabaria sent anul·lat. Per tant, els de l'Eixample, dirigits aquesta setmana, per cert, per Carlos Encabo, de forma puntual, van haver de seguir remant i ho van tenir ben difícil, ja que l'Inter Barcelona va dominar gran part del partit, però tot i així s'arribaria als primers 25 minuts amb 0-0 al marcador, també gràcies a un encertat Julen Galindo, que realitzaria grans intervencions i que després l'escoltarem en exclusiva en declaracions aquí a l'Eixample Esports. Però al minut 30, un dels noms propis del partit, Víctor André Tàpia, se n'aniria de tota la defensa rebent la pilota des del mig del camp i faria un autèntic golaç, el 0-1, a la mitja hora de joc. Però justament també seria aquest jugador protagonista negatiu, ja que només 9 minuts després, abans del descans, al 39, deixaria el seu equip, el líder, a l'Inter Barcelona, amb un home menys sobre el terreny de joc a causa d'unes protestes cap a l'àrbitre. Per tant, s'arribaria amb 0-1 al descans, però l'Inter Barcelona, un gol a favor, però un jugador menys tindria sobre el terreny de joc. A la segona part van sortir forts novament els blancs, els de Carlos Encabo, en aquest cas, aquesta setmana. Recordem que l'entrenador és Chechu Soldevila, però no van poder tenir encert en les ocasions de les quals van disposar i això va fer que Arnau Sabater aprofités l'única errada en defensa dels blancs en tot el partit al minut 67 per posar un 0-2 al marcador que no es mouria més al llarg del partit. Es van veure un total de 5 targetes, com hem dit abans, una expulsió per a l'Inter Barcelona, però també una altra per als de l'Esquerra de l'Eixample, ja que Eric Romano, al minut 71, seria també expulsat en vermella directa, també per protestes cap a l'àrbitre. Tot això en un partit on els de l'Eixample, malauradament, van perdre diversos jugadors per lesió. Sembla que pinta més greu la lesió de Pere Forç, un habitual també en les declaracions aquí a l'Eixample Esports. Per tant, esperem que sigui el mínim possible i li enviem tant a ell com a la resta de lesionats una forta abraçada, per sentir, per copsar el que van ser aquestes sensacions, aquesta derrota per 0-2 a casa davant del líder de la categoria. Tenim amb nosaltres en exclusiva a l'Eixample Esports la primera declaració d'aquest programa 63. Escoltarem a Julen Galindo, que és el porter d'aquest amaterà del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que ens feia en exclusiva per a l'Eixample Esports aquestes valoracions d'un partit perdut però competit davant del líder.
Bueno, jo crec que ha sigut un partit disputat, crec que era un rival molt difícil i molt dur i hem plantat cara. Al final ells s'han amputat els 3 punts, però jo crec que me'n vaig content amb l'actuació de l'equip i també amb la meva, i a seguir lluitant. Han tingut ells més ocasions a la primera part, que per sort he pogut treure 2, però bueno, al final ells s'acaben marcant un gol i nosaltres tampoc no hem pogut marcar cap, però bueno, hem arribat, també hem tingut arribades, però bueno, és i seguir lluitant i seguir millorant. Físicament potser ells estaven, jo crec que millor, perquè bueno, entrenen més dies i també anaven amb més intensitat, però bueno, és el que dic, al final hem aguantat com campions i ja està.
Doncs i tant que sí, ho van lluitar, però no va poder ser. Derrota, com dèiem, a l'Escola Industrial per 0-2 dels blancs davant d'un líder, l'Inter Barcelona, que, com dèiem abans, avantatja el segon classificat, el Saia Bonanova, amb 3 punts d'avantatge, 2 punts, perdó, 39, la Saia Bonanova, 41, l'Inter Barcelona. Com hem dit, la setmana que ve, derbi de l'Eixample, els blancs visitaran a l'amateur B de la penya barcelonista Anguera i, com dèiem abans, 4 derrotes seguides, tant de bo que els de Xecho Soldevila puguin capgirar aviat aquesta situació, ja que ara mateix aquest amateur A del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample és 9è classificat amb 24 punts. Encara són 12 de marge respecte al descens, per tant, calma, calma de moment. Però, clar, les aspiracions cap amunt d'un possible ascens o playoff ja queden a 11 punts de distància. Per tant, ara mateix estan al bell mig, podríem dir, de la taula. Repassem, abans d'anar cap a la quarta catalana, la resta de resultats d'aquest grup 10 de la tercera catalana en aquesta passada 17a jornada. Atlètic Poblenou 2, Club Esportiu La Saia Bonanova 3, Cerro Club Deportivo 1, Canyelles B 0. La golejada de la jornada, Escola Esportiva Guineueta B 6, Vall d'Oreix B 0, Sant Genís Penitents 2, Club Futbol Alzamora 3, Club Futbol La Florida B 2, Unió Esportiva Sants B 4 i per últim l'Olimpia Viaró 1, Unió Deportiva Pastrana 5. Seguim amb la samarreta blanca del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, però baixem una categoria, anem cap a la quarta catalana per parlar d'una nova victòria en aquesta 17a jornada, concretament al grup 19, com dèiem, de quarta catalana, dels de Carlos Encabo, que segueixen imparables i són ja 10 setmanes seguides per ells sumant, i de fet 9 victòries i només un empat. Resultat final, Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample B 3, Apa Poble Sec B 1, victòria per 3-1 dels de Carlos Encabo, una victòria que va, un dels noms propis que va tenir gràcies al seu doblet, va marcar 2 gols, va ser Aaron López, que és un dels nostres testimonis d'aquesta setmana a l'Eixample Esports. Anem doncs a escoltar, abans que res, les declaracions d'un Aaron López, que com dèiem va ser l'autor de 2 dels gols d'aquest amateur B, que ens analitzava d'aquesta manera el partit, el rival i la situació de l'equip a la classificació.
Ha sido un partido un poco difícil, ha sido intenso, ellos han fallado un penalti que si lo hubieran metido se pondrían 3-2 y no se hubiera complicado las cosas. Y bueno, hemos luchado hasta el final, peleando cada balón y bueno, he tenido la suerte de meter los 2 goles. El rival ha luchado hasta el final, eran duros, tenían un par de jugadores muy buenos con el balón en los pies y lo han puesto difícil. Barcelona ha empatado a puntos con Inspire, estamos a 4 puntos de los segundos y a uno de los terceros y poco a poco vamos subiendo. Estamos a tope y a por el playoff.
Doncs ho deia Aaron López, com després veurem, han acompanyat també alguns resultats de la jornada per a que no només segueixin allà dalt, sinó que encara es comprimeixi més aquesta part superior de la classificació. I això ha estat així gràcies a que, com diem, aquest amateur B de l'Esquerra de l'Eixample, a que el conjunt de Carlos Encabo no afluixa i va sumar novament una victòria, tot i que en alguns moments del partit va patir més del que haguessin desitjat. Una victòria que se començaria a certificar a la primera part, on al minut 19 Ivo Medina avançaria als de l'Eixample i es duplicaria aquesta diferència al marcador al minut 34, quan l'home que acabem de sentir, Aaron López, faria el seu primer gol de la tarda. Perdonarien el tercer els de l'Eixample i ho pagarien poc després, ja que un minut per al descans, al 44, Àngel Esmir Medina retallaria distàncies per a l'APA Poble Sec, situant el 2-1 al marcador, amb el que s'arribaria al temps de descans. A la segona part van escoltar Carlos Encabo i li van fer cas als seus jugadors, tot i que no prou, com després sentirem també, com sempre, l'inconformisme de Carlos. A la segona part, i l'exigència, i tant que sí, al minut 48, l'esmentàvem, Aaron López faria el seu doblet i un gol que acabaria sent el definitiu d'un partit que, com dèiem, acabaria amb victòria per als de l'Eixample per 3-1. Tot això en un enfrontament on, sortosament, només hi haurien 5 targetes grogues, 2 per als de l'Eixample, 3 per als del barri del Poble Sec. Escoltem també en exclusiva per als micròfons de l'Eixample Esports les declaracions de Carlos Encabo, l'entrenador d'aquest amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que es mostrava, com diem sempre, exigent amb el seu equip, fruit d'això també els grans resultats que estan aconseguint, però ho feia especialment a l'hora de definir el tancar els partits, i deia també, com ara sentirem, que és una de les claus per poder mantenir aquesta bona dinàmica.
Doncs ja són 10 setmanes, si no m'equivoco, sense perdre, 9 victòries i un empat. No aconseguim deixar la porteria a 0 cap dia, però bueno, en aquest sentit contents de seguir sumant i ja veurem on som al final. Sí que és veritat que la sensació és de que avui hem començat bé, que teníem el partit controlat i que no l'hem sabut tancar. I s'ha complicat, i no érem capaços de tancar-lo, i la segona part no l'hem tingut controlat en cap moment, tot i l'avantatge en el marcador. Aleshores, bueno, és una sensació millor que la setmana passada, que tot i la victòria també contundent la setmana passada, semblava que no havíem estat del tot bé. Avui hem estat millor, però amb aquesta sensació de no acabar de tancar els partits. I, bueno, ara la setmana que ve tenim un partit molt, molt, molt fotut, Camp del Carmelo, i que allà, pues, bueno, o som capaços de donar un pas més encara endavant per controlar els partits, o allà es complicarà moltíssim.
Doncs estem segurs que donaran aquest pas endavant els de Carlos Encabo per seguir certificant victòries, per tancar els partits, i ho intentaran, com el propi tècnic deia, aquest cap de setmana a un camp sempre complicat com és el del Club Deportivo Carmelo. Un conjunt del barri del Carmel que és sisè classificat amb 27 punts i ve de guanyar els dos darrers partits. Són 9 punts menys que els de l'Eixample, que ara repassem els seus números. Per tant, no val a badar, perquè és un rival que podríem pràcticament allunyar d'aquesta zona de playoff, o que s'hi acabés posant dintre. Per tant, veurem com se'n surten i què acaben fent els de Carlos Encabo. Un conjunt, el de Carlos Encabo, aquest amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que és quart classificat amb 36 punts. I dèiem abans que gràcies als resultats de la jornada es comprimia una mica la cosa. Val a dir que no ha fallat el líder, continuarà sent amb 43 punts, 7 més que els de l'Eixample, l'escola de futbol Stoikov Racing Sarrià, amb, com dèiem, 43 punts, però s'enfrontaven el segon contra el tercer classificat, l'Inspire contra el Barceloneta B, i va haver-hi, com després veurem al repàs de marcadors, empat. Per tant, se'n beneficien els de l'Eixample per apropar-se una mica més a aquesta tercera plaça, que ara mateix queda un punt, i la segona, que queda a només 4 punts. Per tant, gran temporada, i aquesta jornada han acompanyat també una miqueta els resultats per al filial del conjunt blanc. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta 17a jornada del grup 19 de la quarta catalana, van ser els següents: Gran Penya Espanyolista Manigua B 7, Futbol Club Gòtic 1, Club Futbol Guinardó 0, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 2, Barcelona City Futbol Club 4, Sant Ignasi C 0. L'empat, que dèiem abans, va ser a 2 entre el Club Futbol Barceloneta B i l'Inspire Soccer, la victòria del Carmelo per 5-2 davant la Unió Esportiva Celtic. Per tancar, dos golejades, dos marcadors més, el Car 11 Futbol Club B1, Escola Brafa 9 i la Unió Deportiva Parc B2, Darna 19 Futbol Club 5. Deixem aquí el futbol amateur i anem cap al futbol base per parlar una setmana més de la Unió Barcelonista Catalunya. Habitualment fem crònica d'algun dels equips juvenils, però aquesta setmana hem decidit fer un repàs una mica més general dels resultats de tots els seus equips base, perquè s'ho mereixen, i també que en destaquem d'alguns d'altres. En primer lloc, l'única nota, podríem dir negativa, és que els dos equips juvenils dels de la Franja Blaugrana, la Unió Barcelonista Catalunya, no van poder sumar aquesta jornada, van caure tots dos en el seu respectiu partit que tenien a casa. Per altra banda, dels 16 partits que va disputar la base la Unió Barcelonista Catalunya, els resultats van ser molt favorables: 9 victòries, 2 empats i només 5 derrotes. I de fet, d'aquestes 9 victòries en volem destacar dues, que van ser davant del derbi contra l'Anguera, la del cadet B, que va guanyar a casa l'Anguera per 5-1, i també la de l'equip sub-10A, que va guanyar per 0-4 fora de casa, en aquest cas suposem com a visitant també a l'escola industrial, a la penya barcelonista Anguera. Per tant, veurem si mantenem aquest format, si recuperem l'anterior, però en qualsevol cas ja sabeu que sempre intentem arribar a tots els clubs, i no podia ser una altra manera també que fer-ho de la mateixa forma amb els de la Unió Barcelonista Catalunya. I ho farem també una mica amb els del Club Futbol Don Bosco, i és que, com faríem habitualment, seguiríem a la juvenil segona divisió, però aniríem a la grup 15, a la 15a jornada, l'última de la primera volta, per explicar-vos si el conjunt de Walter Nunes, aquest fantàstic juvenil del Club Futbol Don Bosco, si ha seguit guanyant. Doncs no ho podem fer, però ja us vam explicar la setmana passada que era perquè descansaven aquesta jornada, tancaven la primera volta descansant i tenien una mica la por al cos, pràcticament, per què no dir-ho, la certesa quasi, de que acabarien segons a la classificació i no serien campions d'hivern, perquè el Vila Olímpica tenia tots els números de guanyar en la seva visita al Club Deportivo Pujadas. De fet, el Pujadas era fins fa res el novè classificat, mitja taula baixa, i, amics i amics, la sorpresa va ser absoluta, i és que el Vila Olímpica, que atenció, fins ara només havia perdut un partit en tota la temporada, i a més ho havia fet, tenim per aquí la dada, el 26 d'octubre, des de llavors 10 victòries seguides, doncs va caure per 4-3 al camp del Club Deportiu Pujadas. I això què vol dir? Doncs que sense jugar, el Club Futbol Don Bosco va certificar el seu campionat d'hivern. Els de Walter Nunes tanquen la primera volta amb 37 punts, líders, un punt més de marge, un punt més que el seu segon classificat, en aquest cas que el seu màxim rival, com és el Vila Olímpica Club Esportiu. I ara mateix el Martinenc D també suma 36 punts i es posa en aquesta part comprimida de dalt de tot de la classificació. Així doncs, grans notícies, i els felicitem als de Walter Nunes per aquest títol d'hivern, diguem, i tant de bo que puguem explicar que l'any que ve són equip de la primera divisió juvenil. Ho anirem veient al llarg de les jornades, de les pròximes setmanes. I en la línia del que comentàvem de la nostra intenció amb la Unió Barcelonista Catalunya, aquesta setmana també ens aventurem a repassar del Club Futbol Don Bosco els resultats d'aquest passat cap de setmana dels seus equips de futbol base, en aquest cas dels de Futbol 11. Com hem dit, descansava el juvenil A. La resta dels resultats van ser els següents: la Florida 3, juvenil B 8, cadeta 1, Ángel Pedraza 3, cadet B 0, Apa Poble Sec 6, l'infantil sub-14A va guanyar per 3-0 al Diagonal, mentre que l'infantil sub-13A va caure per 3-5 davant del Gornal. Deixem aquí el futbol base i anem cap al futbol sala, que si bé aquesta setmana no ha tingut tants partits com habitualment, el que sí que ha tingut han estat moltíssimes notícies, ja que tornem a passar per aquí. Li tornem a enviar una abraçada a la Naya Garay, com hem dit abans, la jugadora del sènior A femení, que malauradament s'ha trencat els lligaments creuats i es perdrà la resta de la temporada. Va arribar a jugar, a acabar el partit, l'últim, amb els lligaments creuats, eh? Déu-n'hi-do. Mira, ho diré, ole els seus ovaris i com va ajudar a l'equip, una de les capitanes, i estem segures que des de fora la pista ho seguirà fent i des de dins ben aviat. El més important és que es recuperi bé. I la que esperem que es recuperi bé també de tants elogis que està rebent per part nostra i tanta gent és la Mila Pou, la jugadora de l'infantil A del Club Futbol Sala Eixample. Recordem-ho, que no sé si ho hem dit, que estem amb els negri vermells i negri vermelles, ja hem canviat la gespa pel parquet, ja estem al poliesportiu del Futbol Sala. Doncs la Mila Pou, la jugadora de l'infantil A, i també aquesta setmana la Nara Buró, la jugadora de l'infantil femení, van participar totes dues a les jornades de convivència de les seleccions catalanes sub-14 femenines. Fins a Palafolls es van desplaçar les dues jugadores per representar el nostre club, el Club Futbol Sala Eixample, amb la selecció catalana, amb la quadribarrada. Recordem-ho, que s'estan preparant els campionats d'Espanya de seleccions, que es disputaran entre el proper 5 i 8 de març a la Comunitat Autònoma d'Andalusia. I en clau femenina seguim parlant de futsal femení, perquè tenim una notícia positiva, tenim una cosa que ens agrada, i és que el dijous de la setmana passada es van juntar tres dels equips femenins del Club Futbol Sala Eixample, com són el sènior A femení, el sènior B femení i el cadet femení. I tots tres van realitzar, totes elles, un entrenament conjunt que va deixar una gran imatge que podeu veure a través de les xarxes socials i va servir també, com ens han dit algunes de les pròpies jugadores, per fer pinya i també crear sinergies, ja que d'aquest cadet femení, fins i tot, en alguna ocasió, pugen jugadores al sènior A i B femení per donar un cop de mà i ajudar des de la pista. Per tant, està molt bé aquesta imatge, està molt bé aquesta activitat, però a nivell esportiu també els hi serveix per crear aquesta mena de sinergies, i l'estampa és espectacular, i tant que sí, visca el futbol femení i el futsal, doncs també, com no podia ser d'una altra manera. Pel que fa als resultats d'aquesta jornada, només jugaven tres equips partit del Club Futbol Sala Eixample, i la dada més destacada és que el sènior C masculí continua en una gran dinàmica, i és que els 5 darrers partits ha sumat de 3 en tots ells, ha sumat 5 victòries. Els tres resultats d'aquest passat cap de setmana, una victòria i dues derrotes, ho direm molt fluix, perquè és, jo diria que la primera vegada, potser en tota la temporada, que el bagatge de resultats no és positiu. Jo crec que és perquè no van jugar més equips, perquè si no passen els rivals per la trituradora. Els resultats van ser els següents: Club Esportiu Futsal Vicentí A 4, Juvenil A 3. La victòria, com dèiem, claríssima, el sènior C masculí a la pista de l'Icars Atlètic per 1-7. I en aquest cas hem de comentar també la derrota per la mínima del sènior A masculí per 6-5 en la seva visita a l'Atlètic Vilatorrada. Seguim amb el futsal, canviem la nostra samarreta, ens posem els colors groc i negres de l'Associació Esportiva Nova Esquerra per comentar algun dels resultats d'una jornada que també va ser reduïda, ja que aquesta setmana dels groc i negres descansaven els equips del sènior A, el juvenil B i del cadet. Però la resta dels que van jugar, almenys el partit que els hi corresponia en aquesta jornada, el van guanyar, i això és una gran dada. Per tant, cap de setmana força positiu per als equips de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Va guanyar el sènior B femení per 3-2 a casa, a la bàscula, davant del Menéndez i Pelayo. Els gols dels groc i negres els van fer l'Abdul, el Noé i el Lucas. Per la seva banda, el juvenil A va guanyar per 4-2. Juvenil A 4, Estel Baixeca 2. I per últim, també va guanyar en aquest cas l'infantil A, que va guanyar per 0-2 a l'agrupació esportiva L'Hospitalet fer. Seguim al parquet, però anem ja a la part final del programa i anem amb els llangardaixos i llangardaixes del Club Bàsquet Ipsi, que segueixen d'enhorabona fent una temporada històrica i en bona part és també el gran paper del seu sènior A masculí, que una nova jornada de la Supercopa masculina, recordem-ho, la màxima categoria de la Federació Catalana de Bàsquetbol, van tornar a guanyar i a més ho van fer davant d'un rival de la part alta. Resultat final, victòria del sènior A masculí, Club Bàsquet Ipsia 89, Club Bàsquet Martorell 76. Per avaluar aquesta victòria tenim un nou testimoni, això és una gran notícia, del Club de Bàsquet Ipsi, i estem parlant aquesta setmana de Jan Teruel, el capità del sènior d'aquest Club Bàsquet Ipsi, que ens feia aquest gran anàlisi tant de les claus d'una nova victòria com del moment històric que està vivint el seu equip.
Estem molt contents per la victòria d'aquest cap de setmana contra un rival directe com Martorell, que la primera volta se'ns va escapar a la segona pròrroga. Portàvem molt ben preparat el partit i vam aprendre dels errors no subestimant el rival. Sabíem que eren un equip amb molt encert de 3 punts i vam aconseguir parar-los durant els 40 minuts. A més, vam tenir un gran inici en el que vam ficar, bueno, ni més ni menys que 10 triples a la primera part, i això ens va permetre agafar distància al marcador i també vam fer que el partit fos molt divertit de veure pels nens i nenes de l'escola que ens van venir a animar. Sabíem també que el Martorell no es rendiria i vam ser capaços de controlar el partit quan se'ns van apropar fins a 3 punts. I això va demostrar també el bon moment que està vivint aquest equip. Crec que és una de les claus dels bons resultats que estem fent aquesta temporada, és el bon ambient que hi ha dins del vestidor i dins de l'equip. Molts dels jugadors de l'equip ja portem anys jugant junts i les noves incorporacions i tots els jugadors que ens venen a ajudar als entrenaments durant la setmana s'han adaptat molt bé. Això doncs ens està portant a lluitar potser per objectius que fa uns mesos creiem impossibles. Està sent una temporada històrica per l'equip i pel club i ens fa moltíssima il·lusió que jugadors i jugadores de l'escola puguin venir a animar-nos i a viure-la amb nosaltres.
Doncs el Jan Teruel parla massa bé, Déu-n'hi-do. Si algun dia falto jo, crec que el trucarem. Grans declaracions, que bé, parla, dona gust escoltar-lo, i com no ha de ser així, de l'orgullós evidentment que està de la temporada històrica que estan fent i de que a sobre tota la gent del club la pugui gaudir a casa. La resta de resultats a continuació. La resta, ja l'hem comentat, la victòria del sènior A masculí per 89-76, i la resta van ser els següents: sènior B masculí 69, Unió Esportiva Barberà B 61, sènior C femení 44, Bàsquet Palcamp 65, Escolapi Sarrià 68, Júnior 07 masculí 65, Club Esportiu Diagonal Mar 49, Júnior 07 femení 68, Club Bàsquet Ciutat Vella 63, Sènior C masculí 44, i per últim tres marcadors més. El Sub-20 masculí va guanyar per 65-54 al Bàsquet Canovelles, i dos resultats més: Gramenet 60, Sènior A femení 37 i Bàsquet Ribes 64, Sènior B femení 42. No com el programa abans, sense tornar a enviar una abraçada a Joan Sigüenza, l'entrenador del sènior C femení del Club Bàsquet Ipsi, que estem segurs i amb esperança de que ben aviat es podrà recuperar del problema de salut que va tenir recentment. I amb aquest bon desig i aquestes bones paraules acabem aquesta 63a edició de l'Eixample Esport, no sense abans recordar-vos i agrair-vos i encoratjar-vos a que ens seguiu i ho continueu fent, que no parem de créixer. Ja pràcticament anem, aviam si aquest propera setmana podem explicar que som 250 seguidors a Instagram. De moment estem pels 230 i algo, aviam si ho aconseguim. Ens podeu seguir a Instagram, @eixamplesports, també a Twitter, a X, amb la mateixa nomenclatura, i també a Facebook. Poseu Eixamplesports a Facebook i allí també ens hi trobareu. I també us recordem que podeu recuperar tant aquest programa 63 com tots els anteriors a la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio. A l'apartat de l'Eixample Esports hi trobareu tots els nostres programes, i recordar-vos també que ens podeu escoltar en directe de dimarts a dijous a Eixample Barcelona Ràdio a partir més o menys uns minuts més endavant, però pels vols de les 12 del migdia. Normalment comença el programa a les 12:05, 12:10, una mica com vagi el funcionament. Doncs un servidor, Jordi Gallegàs, que us agrairà molt també si em seguiu a les meves xarxes socials, Instagram @JordiGallegàs, Twitter @JordiGalla i per allà on vulgueu. Doncs un servidor, Jordi Gallegàs, que us agraeix la vostra escolta una setmana més i us emplaça i us espera la setmana vinent amb la 64a edició de l'Eixample Esports. Fins llavors, recordeu que hi ha derbi, eh? Que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports amb Jordi Gallegàs.